Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Creure en Déu, conèixer Déu, buscar Déu és una experiència tan reveladora i bonica que em sentiria culpable si no la compartís amb vosaltres. Bon dia, bon diumenge de Pentecosta, benvinguts al Paraules de Vida. Aquestes són paraules de l'Oriol Jara, del nostre company de Catalunya Ràdio, Oriol Jara, que recentment ha publicat el llibre 10 raons per creure en Déu. L'Oriol Jara, a través d'aquest llibre, a través d'aquestes pàgines, de fet, són la confessió sorprenent i íntima d'una persona, l'Oriol, que es va posar a la recerca de la fe des de la raó. Abundant en referències de filòsofs i científics, precís sempre la reflexió sobre la Bíblia, l'Oriol Jara posa la seva professió de guionista televisiu i radiofònic al servei del seu projecte més personal, una explicació divulgativa de les raons per les quals és raonable creure en Déu. De seguida el saludem per conèixer els detalls d'aquest nou llibre, 10 raons per creure en Déu, de l'Oriol Jara, però abans us recordo que avui és primer diumenge de mes i per tant tenim una nova secció des de Sant Pere de Roma amb en Fernando Cordero. Avui, diumenge de Pentecosta, en Fernando Cordero ens parla, entre d'altres, de l'entrada en vigor de la Constitució Apostòlica Predicate Evangelium sobre la Cúria Romana i el seu servei a l'Església del Món. I acabarem, com sempre, amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Aquests són els nostres ingredients d'avui diumenge. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Oriol Jara, bon dia i benvingut novament al Paraules de vida.
Hola, bon dia, un plaer. Un honor, de fet, repetir.
No, de fet és per nosaltres l'honor. Ja sabem que has passat per altres programes també de la casa per parlar del llibre. Ens vas acompanyar fa uns mesos, però dèiem, l'Oriol ha de tornar a passar pel Paraules de vida, en aquest cas per tornar a parlar amb tu, per reflexionar amb tu sobre Déu, i ara en aquest cas amb aquest llibre que tens recent publicat, de fet, publicat ja fa unes setmanes, però que està tenint molt d'èxit, 10 raons per creure en Déu. Parla'ns una mica, perquè de fet jo crec que Déu t'ha canviat la vida, no, Oriol?
Sí. Bueno, jo crec que Déu dona la vida... I la canvia, lògicament, si tu estàs disposat d'alguna manera a fer cas de la crida, no? O d'atendre la crida, no? I a mi m'ha donat una perspectiva nova, en general, a través de la Bíblia, de fet. És a dir, que no sembli una cosa molt abstracta o quasi mística, no? El fet de Déu et canvia la vida perquè... sents com una cosa espiritual purament i tal, que hi ha una part d'això, però hi ha una part també molt, molt raonable, racional, lògica i material, que és que al final la paraula de Déu i el llibre d'instruccions de Déu per la teva vida està escrit a la Bíblia, clarament, àmpliament, coherentment escrit a la Bíblia, i per tant et canvia la vida en la mesura que decideixes obeir la paraula de Déu. És així, de fet és molt, es pot concretar moltíssim aquest canvi, no?
De fet, quan ens vas acompanyar vam parlar en el seu moment, no?, de les raons que tu tenies per creure, que de fet és un recull en aquest llibre. Tu has parlat aquests dies, sí, ho recordem també molt ràpidament pels oients, és a dir, els teus motius per creure en Déu, no? Perquè soc Déu, perquè ets pecador, perquè soc pare, perquè ho diu la Bíblia, perquè visc en societat, perquè estimo, no?, fins a arribar a aquestes 10 raons que tens, Oriol, per creure en Déu. I també has comentat aquests dies, quan presentes, quan parles, quan reflexiones sobre el llibre, dius, jo m'he dedicat tota la vida a això, soc guionista, he escrit molt, però ara és com l'escrit de la teva vida, no?, amb aquest llibre és l'escrit de la teva vida, no?, perquè poses la literatura o poses la teva creativitat al servei de la paraula de Déu.
Clar, jo crec que al final nosaltres el que som una mica és eines en mans de Déu. Des d'abans de néixer som eines que podem atendre més o menys a la voluntat de Déu i obeir més o menys el que ell vol de nosaltres. Llavors, he tingut la sensació amb aquest llibre i amb tot el que està comportant aquest llibre de gent que em crida perquè parli, de fer xerrades, de fer col·loquis, de fer conferències. Tinc la sensació que tota la meva vida laboral prèvia ha estat com un entrenament per agafar skills, no, que es diuen en anglès, per agafar habilitats, per poder expressar aquesta fe de la manera més ben escrita possible, de la manera més entenedora, actual, moderna, il·luminadora possible. Tens la sensació, a vegades, quan vius coses com aquesta, no? com la fe o la teva relació amb Déu, tens la sensació que al final la teva vida és com un entrenament, com una disposició a tenir un objectiu que transcendeix a la quotidianitat, no? com és el cas d'aquest llibre.
T'has sentit en algun moment o t'han dit que vas, o tens la sensació de que vas a contracorrent? Perquè avui dia, en la societat en la que vivim, en la que no està de moda creure en Déu, o al contrari, si ho visibilitzes, fa que la gent potser et digui o et faci mofa de... Ets creient? Però què m'estàs dient?
Sí, hi ha dos riscos. És a dir, evidentment hi ha el risc de que tu, quan transmets això i quan ho expliques obertament, doncs hi ha gent que pugui sentir, com que hi ha una campanya, diguem-ne, ben muntadeta, per ridiculitzar l'existència de Déu, si tu creus obertament, encara que sigui per motius molt raonables, doncs sí que és veritat que pots patir algun cop, o més que patir, tenir por de que algú pugui pensar que ets tonto, no? per fer una cosa tan raonable com creure en Déu. Però també hi ha un altre risc, també, que quan parles de Déu, de la teva experiència, de la fe, de la Bíblia, lògicament parles de tot això en entorns d'altres creients, no? Entorns d'altres creients que fins i tot poden haver tingut experiències en les quals se sentien com... maltractats o avergonyits per ser creients, i ara es troben amb algú que els reforça la seva fe. Llavors això pot crear també un ambient en el qual tu et sents còmode, no? Una mena d'estrella de la fe, no? Que tothom et parla bé de tu, i això també és un risc molt gran, perquè és un risc claríssim de vanitat, no? D'acabar sentint-te tan còmode explicant aquestes coses simplement per vanitat, perquè t'agrada que et diguin que ho fas bé. Llavors, això és una cosa que tinc super present des del primer dia, i intento seguir pensant i contradient coses que penso per veure si realment estic expressant la meva fe per reforçar i per ajudar altra gent que també la sent o que està a punt de sentir-la, o per vanitat, no? Intento que no sigui mai per vanitat, perquè seria terrible.
Uh-huh. De fet, tu dius, no, en el llibre, que avui dia hi ha aquesta falsa creença de que la gent no té cap religió, que la gent no segueix un Déu, però que això no és del tot cert.
Sí, jo l'altre dia ho explicava en un lloc que em van convidar. Hi ha un llibre que no recordo l'autor, és un autor anglès, si no m'equivoco, que es diu Estos son tus dioses. I bàsicament parla dels déus que adorem avui en dia, o que adora la gent que es considera atea. La gent que considera que no hi ha Déu, però que segueix adorant a coses que no són Déu. I això és una continuació supercoherent del que ha passat sempre i que està narrat a la Bíblia contínuament. Avui, per exemple, avui en dia hi ha una adoració inqüestionable al jo, no? Jo com a Déu. Ho defineix Nietzsche amb una frase perfecta que cito en el llibre, que és: com podria pensar que existeix Déu i tolerar que no fos jo Déu, no? Aquesta mirada egocèntrica és la mirada egocèntrica de l'actualitat, avui més que mai. Avui més que mai, cada un de nosaltres es considera el centre del món i, per tant, és una petita divinitat que s'ha d'adorar. Necessitem, ens ho diuen les marques, no? Date un capricho, te lo mereces, tu lo haces bien, piensa en ti, autoayuda, amate a ti mismo. Aquesta adoració de jo, i necessito gastar diners, invertir diners en ofrenes a mi, això és claríssim, no? Està passant avui en dia. Per tant, no és que no creguin en Déu, és que creuen que Déu són ells, o que Déu són els diners, no? I he de fer el que sigui, encara que sigui trair a un amic o a una parella per tenir més diners. Tot això són, al final, idolatries. Jo el que explico és que adorar a Déu és molt més, fa molt més feliç i fa molt més feliç a la gent del món i del teu entorn que adorar aquests petits ídols.
Oriol, ens queden tres minuts, però sí que m'agradaria parlar de tres persones que són importants, crec, a banda de la teva família, de l'Aitana i dels teus fills, tres persones importants. La Carme Munté, la periodista, companya periodista Carme Munté, de, directora també, de, en aquest cas, cap de redacció de, del Setmanari Catalunya Cristiana, també en Xavier Pérez Esquerdo, que ha fet el pròleg de, del llibre, que en aquest cas ell diu que aquest llibre és un al·legat majúscul a l'amor, i també d'en Fernando Cordero, que després, just quan acabem la teva entrevista, ell ens arriba des de Sant Pere de Roma amb la seva secció mensual. Anem per ordre. La Carme Munté, ella també et va canviar, no?, en el moment que va contactar amb tu, per, en aquest cas, per parlar de la teva experiència.
Bueno, ella va tenir, va tenir vista, no?, es diu. Va tenir la, la vista suficient de veure que en el meu cas concret hi havia potencial, diguéssim, per evangelitzar, no?, en certa manera. És a dir, va veure que jo era un perfil que, ostres, que podia ser bo que expressés i comuniqués i compartís la seva història. Jo crec que aquí la Carme va ser superintel·ligent i molt bona periodista, en realitat, perquè va trobar una història. I la prova és que aquesta història, doncs, ha fructificat en moltíssimes coses que potser no haguessin passat i que són bones, no haguessin passat si no hagués estat la Carme, perquè és la que em veu en xarxes socials comunicant la fe i em diu, escolta, et vull fer una entrevista perquè és un cas molt atípic, i a partir d'aquí tot es comença a produir, sí, s'engega. I després el Pérez Esquerdo, que és una persona fantàstica i és un model, perquè és una persona molt catòlica, cristiana, específicament catòlica i molt catòlica, que des de sempre ha comunicat això obertament, molt abans. Jo crec que comença a haver una moda, avui en dia, però molt abans d'aquesta moda el Xavi ho feia clarament i d'acord, és molt, molt, molt creient, molt amant de Déu i una persona super, super íntegra i super coherent amb la seva vida, no?
I escolta, ja et van veure aquesta passada setmana.
Perdó,
digue'm. No, que dic que et van veure aquesta setmana al Cruzando Fronteras d'en Fernando Cordero, al YouTube.
Sí, sí, el Cordero és meravellós, jo m'ho passo molt bé amb ell. És un gran periodista, les entrevistes seves són esplèndides, perquè a més són llarguíssimes, i per mi és un gaudi. Cada cop que surto en el seu programa, ja ho he dit dues vegades, i també va veure clarament el potencial del llibre i del meu testimoni. Mm-hmm. Està molt bé.
Doncs, Oriol, nosaltres no tenim tant temps com en Fernando, hem d'anar més a la idea, però i abans d'acabar sí que recordar, és important, el teu llibre, 10 raons per creure en Déu, que està editat per Albada Editorial, de fet és el rellançament d'aquesta editorial històrica.
Sí, exacte, sí, bueno, és una gent fantàstica, perquè a més es veu clarament que estan en aquest món d'editorial i han entrat específicament per compartir a Déu i el missatge de Crist. És clarament així. Ens veu des del segon zero.
Oriol, doncs, com sempre, un plaer i t'esperem ben aviat aquí.
Gràcies.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Ho hem dit a l'inici del programa, és primer diumenge de mes, per tant, ens toca saludar des de Sant Pere de Roma, Fernando Cordero. Fernando, bon dia i bon diumenge de Pentecosta.
Hola, Emili, hola a tots. Feliç diumenge de Pentecosta.
Avui, 5 de juny, de fet, entra en vigor la Constitució Apostòlica Praedicat Evangelium sobre la Cúria Romana i el seu servei, el servei de l'Església al món.
Així és, l'entrada en vigor de Praedicat Evangelium exigeix també que es revisi el reglament general de la Cúria Romana actualment en vigor, perquè correspongui no només a les normes, sinó també als principis que inspiren el dret d'aquesta nova Constitució.
O sigui, que hi haurà canvis en el funcionament de la Cúria Romana.
És clar, perquè Praedicat Evangelium es vagi fent realitat, el Papa ha instaurat una comissió interdicasterial. Aquesta comissió té la tasca d'adaptar el reglament general de la Cúria Romana a la Constitució Apostòlica Praedicat Evangelium, efectuant les modificacions que estimi necessàries per fer-ho més coherent amb les necessitats actuals de la Cúria Romana i expressar la seva opinió sobre els estatuts de les institucions curials, oficines i institucions vinculades a la Santa Seu, redactats d'acord amb els nous reglaments generals. És a dir, aquesta comissió farà, per encàrrec del Papa, una ITB a la Cúria Romana.
Fernando, i parlant d'altres qüestions també que marquen l'actualitat, aquests dies hem conegut, ha transcendit una carta del Papa Francesc, una carta manuscrita del Papa Francesc, en aquest cas adreçada al jesuïta nord-americà James Martin, sobre la comunitat LGTBIQ.
El Papa ha escrit amb contundència que una església selectiva, una església de pura sang, no és la Santa Mare Església, sinó una secta. Així es dirigia el 8 de maig passat al Papa en una nota manuscrita al jesuïta nord-americà James Martin. El pare Martin va escriure a Francesc per fer-ho partícip del projecte en línia de pastoral LGTBQ que ha posat en marxa sota el número Outreach. Francesc ha correspost amb unes reflexions que s'han fet públiques en què sentència que no hi ha un rebuig de l'Església com a tal a les persones homosexuals, sinó de persones de l'Església. L'Església és mare i convoca tots els seus fills, detalla el Papa, recorrent a la paràbola dels convidats a la festa, i recorda que si donen cita, justos, pecadors, recius i pobres, etc.
Fernando, i aprofitant que ens acompanyes avui, també parla'ns d'aquestes canonitzacions que van haver-hi el dia 15 de maig des de la plaça de Sant Pere de Roma.
Després de les restriccions de la pandèmia, han tornat les canonitzacions a la plaça. Una jornada plena de joia i color amb motiu dels 10 nous sants que es converteixen en models per viure la vida cristiana. Al costat de Charles de Foucault ha estat canonitzat també Tito Brasma, carmelita assassinat en un camp de concentració alemany per oposar-se al règim nazi.
Però, sens dubte, la figura que més ha destacat d'aquestes canonitzacions ha estat la de Sant Charles de Foucault.
Per això hem demanat a Margarita Saldanya, biògrafa del nou sant i autora del llibre El hermano inacabado, que ha viscut en primera persona la canonització, que ens expliqui què ha suposat per a ella la vivència d'aquest esdeveniment eclesial.
Escoltem llavors Margarita Saldanya.
La canonización de Carlos de Foucault ha sido un acontecimiento muy esperado y el hecho de haberla podido vivir en la Plaza de San Pedro pues ha sido para mí una gran alegría. Y ahora ya con la distancia que me permiten estos días que han transcurrido desde el 15 de mayo, yo retendría quizá tres elementos. El primero de ellos es el hecho de que Carlos de Foucault, a pesar del protagonismo que ha encontrado últimamente en la Iglesia, fue canonizado pues al lado de otros 9 beatos. Él, que tanto aspiraba a ocupar el último lugar, ha podido pasar a este registro de la santidad, a la canonización, pues no de una manera irrelevante, pero sí discreta, uno entre los otros. Y esto yo lo retengo como una gran gracia. El segundo de los aspectos que para mí es muy importante es que en esa plaza de San Pedro, el 15 de mayo, nos encontrábamos personas venidas pues de horizontes muy diferentes, no solamente porque veníamos de los 4 puntos cardinales, sino también porque veníamos pues con sensibilidades religiosas y eclesiales muy diferentes. Esta pluralidad, esta diversidad, me habla de esa construcción siempre difícil de la unidad tan necesaria en nuestra Iglesia y en nuestro mundo actualmente. Y el tercero de los elementos que señalo sería esa maravillosa homilía que nos regaló el Papa Francisco, en la que con palabras muy cálidas, muy sencillas y llenas de hondura, nos habló del secreto de la santidad como ese encuentro con Dios en la vida cotidiana hecho de servicio, de amor callado, esa santidad que tanto ha hecho eco en la vida de cada uno de los nuevos santos, en la vida de Carlos de Foucault evidentemente, pero que también está llamada a ser nuestro camino como cristianos y cristianas del siglo XXI.
Fernando, arriba l'hora d'acomiadar-nos i t'emplacem al mes de juliol.
Ens acomiadem, Emili, sentint com l'Esperit Sant continua remenant la seva església. Feliç diumenge de Pentecosta.
Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
I tot seguit, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Diumenge passat, per sorpresa, el Papa Francesc va anunciar el nomenament, tècnicament es diu la creació, de 21 nous cardenals que es farà en una reunió, un consistori, que se celebrarà a Roma l'últim cap de setmana d'agost. Aquest anunci el va fer el Papa en la pregària que tradicionalment es fa cada diumenge al migdia des de la finestra del Palau Apostòlic per saludar els fidels que hi ha concentrats a la plaça de Sant Pere. Durant l'any és la tradicional pregària de l'Àngelus i ara, durant el temps de Pasqua, és el Regina Shelley. Entre els nous cardenals hi ha un espanyol, Fernando Vérgez, un salmantí legionari de Crist i que actualment és el president de la governació de la ciutat del Vaticà i un home que s'ha guanyat plenament la confiança del Papa Francesc. D'aquesta manera, ara hi haurà 15 cardenals espanyols, dels quals només 9 serien electors i possibles elegibles, i els altres 6 són ja emèrits, esdevenint així el tercer país del món amb més cardenals. Pel que fa als nous cardenals, d'entrada hem de dir que es nota molt clarament la voluntat del Papa Francesc d'internacionalitzar el col·legi cardenalici i que així queda molt reduïda la sempre tradicional hegemonia dels italians. Entre els qui tenen càrrecs a la cúria, a part de l'espanyol que hem anomenat abans, hi ha el prefecte de la Congregació pel Culte Diví, l'anglès Arthur Roche, i el prefecte de la Congregació pel Clergat, el coreà Lázaro Yu Heng Sik. Per tant, dos prelats que viuen a Roma permanentment, però que no són pas italians. I si mirem la resta dels nous cardenals, és com si féssim un passeig pel món. Si comencem per Amèrica del Sud, hi trobem dos brasilers, l'arcabisbe de Manaus, el franciscà Leonardo Ulrich Steiner, i l'arcabisbe de Brasília, Paulo César Costa. I si baixem fins al Paraguai, ens trobem amb l'arcabisbe d'Asunción, Adalberto Martínez Flores. Si pugem cap al nord d'Amèrica, tots sabem que hi trobem un episcopat nord-americà no massa content amb el Papa Francesc, però ell ha escollit com a nou cardenal el bisbe de San Diego, a Califòrnia, Robert Walter McElroy. Si anem cap a Àfrica, hi tenim el bisbe Peter Opaleke, primer bisbe de la nova diòcesi de Ekolobia, a Nigèria, i que ens consta que ha passat moltes dificultats ètniques en el seu país. I també hi ha el bisbe de Gwa, a Ghana, Richard Kuya Babok. Si passem cap al continent asiàtic, hi trobem dos arcabisbes de la Índia, l'arcabisbe de Goa i de Mao i l'arcabisbe de Hyderabad, Antoni Poola. També hi trobem el bisbe de Dili, el Timor Oriental, el salesià Virgilio do Carmo da Silva i l'arcabisbe de Singapur, William Gok Sen Chia. I acabem a Mongòlia, amb el prefecte apostòlic de Ulaanbaatar, Giorgio Marengo, un missioner de la Consolata. Si, per acabar, tornem cap a Europa, ens queda un nou cardenal francès, l'actual arcabisbe de Marsella, Jean-Marc Cavelin, que els francesos consideren amb un clar perfil de papable. I com a italià només hi tenim el bisbe de Como, Òscar Cantoni. Fins ara en portem 16, però d'aquests 21 nou cardenals, 5 d'ells ja són majors de 80 anys i no podran entrar en un futur conclave. Per tant, són honorífics. Aquest és el cas dels arcabisbes de Cartagena, a Colòmbia, de Gant, a Bèlgica, i de Cagliari, a Itàlia. I després n'hi ha dos que ni tan sols són bisbes. Aquest és el cas d'un canonge de Sant Pere del Vaticà i del professor emèrit de dret canònic de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, el jesuïta Gianfranco Ghirlanda. Per tant, en aquests moments, el Col·legi Cardenalici estaria format per 208 cardenals, dels quals 117 podrien ser electors i elegibles. Però a partir de finals del mes d'agost, el nombre de cardenals pujarà a 229 cardenals i d'aquests només 132 seran electors i poden ser elegibles. Aquests dies, el papa francès també ha escollit com a president de la Conferència Episcopal Italiana el cardenal Matteo Maria Zuppi, de 66 anys, arcabisbe de Bolònia i membre de la comunitat de Sant'Egidi, després que els bisbes de tot Itàlia li presentessin una terna de possibles candidats al papa. Tothom reconeix que el cardenal Zuppi, com a futur papable, sobretot pel seu clar compromís a favor dels marginats. Aquests nomenaments també podríem afegir el que el papa ha fet aquest dimecres passat per formar part de la congregació del culte diví, on hi figuren tres espanyols: l'actual arcabisbe de Rabat, el cardenal Cristóbal López Romero, que és un salesià català originari d'Almeria, l'arcabisbe de Santiago de Chile, el cardenal Celestino Aos, que és un caputxí d'origen navarrès, i l'actual arcabisbe de Burgos, Mario Iceta. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu us guard. Aquest diumenge de Pentecosta culmina el temps pasqual. El dia de la Pentecosta, 50 dies després de la resurrecció del Senyor, l'Esperit Sant, comunicat per Crist als seus apòstols, manifesta la seva presència i la seva acció. A partir de llavors, l'Esperit Sant no ha cessat de guiar l'Església, de rejuvenir-la i de menar-la a la unió total amb Crist. L'Esperit Sant, que com ens diu el credo, infon la vida i parlar per boca dels profetes, ja actuava des del començament de l'univers. Ell preparava en el poble d'Israel l'Església de Crist. Jesús, durant tota la seva vida terrenal, va estar inspirat per l'Esperit Sant, el qual es va manifestar plenament als creients el dia de la Pentecosta. Ben conscient de la presència i missió de l'Esperit Sant en l'Església i en el món, el papa Francesc ha invitat tota l'Església a recórrer l'anomenat camí sinodal com a preparació del sínode dels bisbes de l'octubre de 2023. Aquest itinerari es realitza en 3 anys i en 3 etapes: la diocesana, la continental i la universal. Ens trobem ara en la fase diocesana, que a Barcelona va culminar el passat 29 de maig en una jornada al Col·legi Maristes La Immaculada. El terme sinodalitat significa caminar junts. L'any 2021, en la homilia de la missa d'obertura del camí que estem fent en el si de l'Església, el papa Francesc centrava l'atenció en 3 verbs: trobar, escoltar, discernir. Això és el que volem fer, i no únicament ara, sinó que volem que sigui una manera de treballar permanent en les nostres comunitats. És un camí de renovació per escoltar el que l'Esperit Sant diu a les esglésies. Estem, doncs, cridats a fer un exercici de discerniment. El discerniment és el 5è objectiu fonamental del nostre pla pastoral diocesà que estem treballant aquest curs. Per arribar-hi, ens cal tenir una oïda ben fina per saber escoltar l'Esperit i un cor ben disposat per a complir el que ens diu. Per fer el que ens diu l'Esperit, no serveixen ni les propostes místiques sense un fort compromís social i missioner, ni els discursos i praxis socials o pastorals sense una espiritualitat que transformi els cors. Se'ns demana viure una mística dels ulls oberts. Benvolguts germans i germanes, si volem fer el camí sinodal, ens cal sobretot pregar l'Esperit Sant. Ho podem fer amb la pregària que ens proposa el Sant Pare i que demana, entre altres coses: ensenya'ns el camí, mostra'ns com assolir la meta, impedeix que perdem el rumb com a persones dèbils i pecadores. No permetis que la ignorància ens porti per falsos camins.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.